El protagonista. Una entrevista en profunditat amb els personatges del moment.
Hola, què tal? Benvinguts a un nou protagonista, on, com sempre, esperem conèixer el nostre convidat, convidada d'avui, en aquesta nova edició, i esperem també conèixer-la a fons abans. Però saludem a Mercè Raga. Mercè, què tal? Bona nit.
Què tal? Molt bona nit.
Ja pendent de saber qui és, eh?
Vinga, anem-hi.
El protagonista d'avui és...
Laura Borràs i Castanyer va néixer a Barcelona un 5 d'octubre de 1970. És filòloga i política catalana, consellera de Cultura de la Generalitat entre el 2018 i el 2019. És especialista en teoria de la literatura i la literatura comparada. Entre el 2013 i el 2018 va ser directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Actualment és diputada al Congrés dels Diputats des del 15 de maig del 2019. I avui és la nostra convidada, el protagonista de Ràdio Estel.
Laura Borràs, què tal? Bona nit.
Molt bona nit.
Com està? I deixi'm preguntar-li com està, primer de tot, perquè amb aquesta voràgina política que ens envolta, déu-n'hi-do.
De moment hi soc, ja és molt. Ara com? Doncs, això, atrafegats i amb molta feina i amunt i avall, però és el que toca fer i allà estem.
Deixi'm preguntar-li si... Encara es pot dir que vostè és novella en el món de la política?
Jo cada dia me'n sento. Encara que vagi a entrar a les llistes del president Puigdemont per les eleccions del 21 de desembre del 2017, la veritat és que si ho comparo amb tot allò que he fet a la resta de la meva vida, doncs sí, em considero encara novella. Però és veritat que hem fet un màster, perquè jo crec que han estat 2 anys de... molt convulsos, de màxima efervescència des del punt de vista nacional com a país i, per tant, des de la política visquent amb moltíssima intensitat.
En el temps que ha portat la política, ha canviat la concepció que tenia de la política?
Bé, m'ha fet veure que hi ha molts aspectes que no, quan un és un ciutadà normal, doncs no arriba a conèixer, no arriba a veure, no s'arriba a imaginar, i potser és millor que sigui així, perquè hi ha alguns d'aquests aspectes que a mi també em costen d'encaixar ara que els veig des de l'altre costat. Però sí, efectivament, he canviat la meva mirada sobre la política, perquè bàsicament quan hi estàs immergit i vius d'una manera doncs, tan intensa com ho estem fent ara, doncs efectivament et canvia la mirada. Tot i així, jo acabo pensant que tot allò, com diu un lema del feminisme, que tot el personal és polític, en aquest moment encara ho és més, diríem, perquè s'ha produït doncs, tots els trasbalsos que hem viscut com a país i, per tant, qualsevol actuació té una mirada o susceptible de ser polititzada.
Per tant, de positiu, què n'agafa de la política i de negatiu, què no es volca amb la política?
De negatiu, mira, començo pel negatiu. No em vull quedar amb els dobles discursos, amb una determinada hipocresia que de vegades molta gent l'atribueix gairebé de manera estructural, no? El que representa fer política. I a mi em sembla que no, que la política ha de poder ser claredat i ha de poder oferir també aquesta claredat. El positiu, doncs, la gent que practica aquests valors que per mi són importants i, per tant, les persones que espero endur-me'n a la meva vida més enllà del pas per la política.
Ara ens ho comentava una mica, però vostè que ve del món de les paraules... La política té paraula? Sol tenir paraula?
Bé, hi ha moltes paraules, hi ha molt de soroll, hi ha molt de silenci que s'amaga a vegades darrere de discursos buits, vacus, retòrics. Jo, com que sóc una persona de paraules, però també de paraula, em costa de vegades veure aquesta doble dimensió, aquesta hipocresia que deia, o aquests dobles discursos, em costa moltíssim. De fet, no ho practico perquè em costa tant i m'incomoda tant que no em resisteixo a caure-hi. Però sí que és un món de moltes paraules on de vegades ni tan sols s'escolten les paraules, ni tan sols som capaços de pensar en el sentit de les paraules. Jo crec que això ens fa falta en tots els àmbits de la vida, parar atenció a les paraules, el que volen dir les paraules, el que diem a través de les paraules, i en la política encara més.
Les paraules condicionen la realitat?
Sí, les paraules la condicionen perquè de vegades la vida és plena d'intuïcions, de pors, de sensacions, però verbalitzar convertir-les en paraula, les fa presents d'una manera o d'una altra. La paraula té el poder màgic de seduir, de convèncer, també de conjurar. I llavors, clar, que la realitat ve determinada per les paraules. Doncs imagina't, no? Una relació de parella, doncs, hi pot haver diferències, hi pot haver coses que no funcionin, hi pot haver... Mentre no es diu, és com si això estigués en un espai indeterminat. A partir del moment en què això es tradueix a paraules, la realitat s'imposa. Perquè tots sempre recordem molt... Oh, però tu em vas dir, no? Allò, em vas dir el valor d'allò dit. També per ferir, eh? Però també, per, naturalment, per construir. Per tant, naturalment, que les paraules han de poder ser fetes servir amb tota la intenció, almenys per les persones que hi creiem encara, no? I, per tant, poder dir coses a través de la paraula és una petita seguretat a la qual t'agafes ja, que té consciència de realitat.
Vostè, que ha estat consellera de la Generalitat, consellera de Cultura, i, per tant, ha estat al Parlament de Catalunya i ara està al Congrés dels Diputats, on hi ha més diàleg, al Parlament de Catalunya o al Congrés dels Diputats?
Bé, el Congrés dels Diputats és una mena d'olla de grills a pressió, a més, jo pensava que ho havia vist tot al Parlament de Catalunya i és un espai d'aficionats al voltant del que passa, si ho comparem amb el que passa al Congrés. Al Congrés hi ha insults, al Congrés hi ha desqualificacions, que també les he vist en el Parlament de Catalunya, però allà són a gran escala, diríem, el fet de que hi hagi 350 persones en lloc de 135, doncs ja demostra quina és l'escala, i a partir d'aquí, doncs... una manera de fer que a mi em sembla que desvirtua moltíssim i desprestigia el sentit del que és la pròpia institució i que el Parlament, almenys de manera majoritària per part dels grups, s'intenta preservar.
Quin és el problema més gran que hi ha entre Catalunya i l'Estat espanyol?
Jo crec que el problema que hi ha és que tothom veu on és el problema i ningú fa res per mirar de posar-hi solució. És a dir, que el govern de l'Estat espanyol sap quin és el problema amb Catalunya i sap quina podria ser la solució, perquè la solució només pot ser democràtica i, per tant, consensuada, i, per tant, que en el segle XXI els ciutadans puguin decidir el seu futur i fer-ho democràticament. I sabent-ho, doncs fan veure que el problema és un altre, o per no voler atacar la naturalesa del problema, o fins i tot amb la solució que saben que podria tenir, per por a que no fos una solució satisfactòria de la seva banda, que per altra banda contradiuen amb els seus discursos, perquè diuen que no, sempre diuen que no són prou, però no volen provar-ho mai. Sempre diuen que no són prou, però per si de cas no ho provem. Doncs jo crec que el principal problema que hi ha és això, que no es vol assumir quin és el problema i quina és la manera de resoldre'l.
Quin ha estat el problema dins de l'independentisme?
La falta d'unió. El no voler anar tots a la una.
Quan parlem de falta d'unió, deixi'm preguntar-li clarament, parlem de JxCat i Esquerra Republicana també dins de cada partit polític?
Parlem de tots els partits independentistes, perquè si tenim un objectiu compartit, doncs el normal fora que tots conjuntament treballéssim per assolir aquest objectiu. I això és el que jo, com a ciutadana, per exemple, ciutadana que havia votat unes opcions que el que buscaven era precisament la solució que es havia ofert en programa electoral d'oferir un referèndum per votar la independència d'aquest país, doncs no entens com és que costa tant poder anar junts amb coses que ens acostarien a l'objectiu en lloc de distanciar-nos. És a dir, que jo sempre dic que vinc dels clàssics i que hi ha la màxima del divide et impera, que l'Estat espanyol està practicant i que una part de l'independentisme està facilitant, però que la unió fa la força, i aquesta és la saviesa popular, i nosaltres sembla que fem cas omís d'aquesta saviesa, perquè efectivament en una situació de màxima debilitat, a més com la que ens trobem nosaltres davant de la maquinària desfermada de l'Estat espanyol per intentar escapçar d'una manera permanent l'independentisme, doncs sembla mentida que encara en aquest context de més gran hostilitat no fem un front comú, no fem una unitat nacional, no fem una acció conjunta de tots els partits, de tots els actors que vulguin fermament treballar per la independència d'aquest país.
Ara em podia dir tranquil·lament, ja l'estic fent, però l'independentisme ha fet prou autocrítica històricament?
Jo crec que nosaltres tenim les cotes d'autocrítica i ja ens hem autocriticat per sobre de les nostres possibilitats. És a dir, després d'haver sentit a la presidenta del Parlament de Catalunya, que és a la presó per haver permès uns debats en el Parlament, en un Parlament on s'ha de poder parlar de tot, i sospito que també perquè era presidenta de l'ANC, perquè tots sabem què és el que els han dit que havien fet i després tots sabem quines són les motivacions últimes per als quals els tenen privats de llibertat. Però després d'haver sentit això, que potser no ho vam fer prou bé, quan en realitat la seva bona voluntat a l'hora de fer autocrítica és només aprofitada de manera perversa per als que s'agafen a aquesta autocrítica per dir, ho veieu com ho veu fer mal fet? És a dir, que després d'haver sentit per una banda aquest exemple o per l'altra el president de la Generalitat de Catalunya dient, ens vam equivocar perquè vam confiar en l'estat espanyol i hauríem hagut de mantenir la declaració d'independència, jo crec que l'autocrítica la tenim coberta. A l'altre costat no hem vist mai que hi hagi ni un bri d'autocrítica. Jo recordo que en campanya electoral un diari estatal em va preguntar sobre això. L'autocrítica, dic, miri, l'autocrítica que faig és haver pensat que en el segle XXI jo vivia en un estat democràtic. Aquesta és l'autocrítica que jo faig. Perquè Espanya s'ha revelat com un estat amb molts dèficits democràtics i nosaltres els estem veient dia sí dia també.
Si m'equivoco, rectifiqui'm, que per això és aquí. Es va passar del referèndum o referèndum a un referèndum vinculant per tornar a ser el referèndum o referèndum. L'altre dia, Oriol Junqueras, al diari El País, preguntat per si l'independentisme havia enganyat d'alguna manera la gent, va respondre el ja famós i una mierda. Per tant, deixi'm preguntar-li a vostè. S'ha enganyat a la gent d'alguna manera o es va ser ingenu des de la política?
Jo en aquell moment no hi era i, per tant, no puc jutjar les intencions de les persones que hi eren com si haguessin volgut enganyar la ciutadania i, per tant, no ho faré. El que és evident és que, a jutjar per el que diuen molts dels actors que llavors sí hi eren, potser no van calibrar quina podia ser la magnitud de la resposta per part de l'estat espanyol. Per tant, encara més ara, si abans de l'1 d'octubre i molts anys anteriors hi havia veus que el que proclamaven era que no es podia confiar en l'estat espanyol perquè en aquesta qüestió sempre ens aniria a la contra, després de l'1 d'octubre el que és evident és que això només ha fet que créixer, perquè és igual que hi hagi hagut un partit o un altre, perquè quan és en relació a la sobirania nacional, la seva tanca en files. I són tots, llavors sí, ells van junts per Espanya, ho tenen molt i molt clar. I van junts no només als partits polítics, sinó tota l'arquitectura polític-constitucional de l'estat espanyol, ho hem vist, els jutges fent de salvaguardadors de la unitat de la pàtria. I per tant, en aquest sentit, potser el que no es va calibrar era amb prou força quina seria la seva reacció, perquè també, francament, a dia d'avui, al segle XXI, ara, perquè ens ha passat tot el que ens ha passat en aquests dos anys, i ja tot ens sembla, estem normalitzant el que no ho és i estem convertint en extraordinari el que és ordinari. Però l'1 d'octubre del 2017, jo no sé si hi havia gent que podia imaginar que ens paguessin amb la violència com ens van pagar. Potser la gent imaginava que els col·legis electorals apareixerien precintats o que potser hi hauria policia que no ens deixaria accedir als col·legis. Però que ens vindrien a robar les urnes, que vindrien a pagar-nos pel fet de que estàvem votant, jo crec que això era difícil d'imaginar. I era difícil d'imaginar perquè havíem pensat que, malgrat tot, a Espanya era un estat de dret i ara estem veient que molts d'aquests dèficits ara han aflorat d'una manera claríssima quan justament s'ha atacat els fonaments, les estructures de l'estat.
Parlant d'aquell 1 d'octubre del 17, l'1 d'octubre, més enllà de que hi hagi presos polítics, de que hi hagi exiliats, què ha aconseguit l'1 d'octubre?
Bé, és la victòria més gran que ha aconseguit l'independentisme.
Per fer què?
Per exercir el dret a l'autodeterminació. Vam dir, volíem votar i vam votar. I va haver, en aquest sentit, una comunió, no?, dels demòcrates, diria jo, més enllà que dels independentistes. L'altre dia vaig pujar un taxi i un senyor em deia, hola, Laura, sóc el Ramon, jo vaig votar l'1 d'octubre i vaig votar que no. Molt bé, doncs ja és un primer pas, no va votar, almenys. Jo crec que vam aconseguir una gran victòria. De fet, la reacció de l'Estat és inversament proporcional a com de prop nosaltres vam estar de poder aconseguir el que ells temen d'una manera ferotge. D'aquí la seva virulència, d'aquí la violència de la seva resposta. Per tant, és molt important. Volen que renunciem a l'1 d'octubre i jo crec que seria un error majúscul, perquè seria fallar a tota la gent que va sortir a defensar els col·legis, les urnes i els vots, i seria fallar-nos tots en allò que més gran hem aconseguit en un camí que feia molt de temps que transitàvem per poder aconseguir la independència.
Per tant, aquell 1 d'octubre, amb un resultat suposadament vinculant, amb una declaració d'independència suspesa, on som ara?
Però l'1 d'octubre vam votar i va ser aquesta organització i aquest gran èxit que vam aconseguir, però el resultat tampoc no el vam poder tenir. Tenim el que tenim, però sabem que hi ha moltes urnes i molts vots que van ser robats directament per les forces de seguretat de l'Estat espanyol. Però el tenim i ens hem de fer forts en això. És a dir, a canvi de nosaltres s'havia volgut un referèndum acordat, infinites vegades s'havia intentat i pactat, però no s'havia aconseguit. Per tant, com que no s'havia aconseguit, nosaltres el vam dur a terme perquè era un compromís electoral. I així ho portaven al programa electoral Junts pel Sí, i finalment es va aprovar també el fet de dur-lo a terme per majoria absoluta en el Parlament de Catalunya. Per tant, en aquest sentit, nosaltres ho hem fet tot d'acord en els marcs de la legalitat. Ara no volen acceptar el resultat i, de fet, l'apliquen amb aquesta contundència de tenir presó i de tenir exili. Ara nosaltres ens hem de fer força en que això ho vam fer i és la nostra gran proesa. La proclamació de la declaració d'independència segurament no hauria d'haver vingut seguida de la seva suspensió, però ho ha explicat el president Puigdemont, jo crec que amb moltíssima sinceritat i amb moltíssima sensació de dir, vam pensar que efectivament allò que ens deien de que podríem dialogar, de que podríem asseure'ns, de que podríem pactar alguna cosa, seria veritat. I no, ens van aixecar la camisa perquè ells no estan disposats a negociar la seva sobirania nacional.
Ho comentava vostè, Assemblea Nacional Catalana, també Tsunami Democràtic, hi ha més determinació al carrer que a la política?
Bé, com a resposta a la sentència, indubtablement hi va haver més determinació en el carrer que la política. Dos anys després, amb el judici, la sentència, amb el que deia la sentència sobre el camí polític que quedava per defensar legítimament el dret a l'autodeterminació, doncs naturalment té una voluntat repressiva aquesta sentència. Té la voluntat de que els que estem a primera línia doncs sigui dissuasòria i deixem de perseguir aquest objectiu. I per tant, el carrer doncs va mostrar més ràbia, més determinació i més sensació d'intransigència, de dir no podem transigir a tot això que ens està fent l'Estat, i per tant ho vam dir en el seu moment. Jo crec que en aquest sentit també la dosi d'autocrítica que dèiem abans doncs també està en el fet d'acceptar que hi va haver més determinació al carrer que la classe política.
És real el malestar entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana? I abans de contestar-me, amb aquesta ràdio ens agrada dir tot això que s'ha dit al carrer, allò de som gent de pau. Sí. Per tant, ho volem practicar. Joan Capdevila, què tal? Molt bona nit.
Hola, què tal? Com
està?
Hola, Laura.
Ei, Joan. Hola, Capi. Com estàs?
Veient somriures, deixi'm preguntar-li a Joan Capdevila, deixi'm també preguntar-li a Laura Borràs. Hi ha malestar entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana?
Ja va bé.
Què has dit, Joan?
Ja va bé. Joan Capdevila sempre em sorprèn amb les seves respostes, sempre. Ja va bé.
Gràcies. Perdoni, però si estem a Ràdio Estel, vostè s'ha oblidat de presentar-me bé, eh?
Diputat al Congrés dels Diputats. Sí, per sí, Esquerra sí. Republicana.
I membre de la Junta de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
Sí, senyor.
Això,
sí, senyor.
Això és fins i tot més important i segurament durarà molt més.
Sí, senyor. Però respongui-me la pregunta.
Jo... Jo o la Laura?
Vostè.
Ah, malestar. Som formacions diferents i tenim visions diferents i segurament plantejaments diferents de com arribar a objectius molt, 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 molt similars. I això fa, doncs, que sovint, si més no pel que jo he vist parlamentàriament, el Congrés i el Senat més més desquillentes, però també doncs, que mai la sang arribi al riu. Si estiguéssim tan barallats, tres senadors d'Esquerra no s'haguessin prestat a col·laborar, com no podia ser d'altra manera, a que JxCat tingués també el seu grup parlamentari al Senat. Són innumerables en aquests últims 4 anys les iniciatives conjuntes, signant fins i tot proposicions de llei, però també moltes compareixences de ministres perquè responguessin als actes incomprensibles de repressió que ha patit el nostre moviment de secessió. No sé, no venia preparat per aquesta pregunta, pensant en veu alta. I sovint penso que és més important atendre's als fets que no a les paraules, oi?
Laura Borràs, com ho arreglem tot això? Com plantegem una estratègia comuna al Congrés dels Diputats?
Mira, jo ho vaig plantejar, ho he ofert, ho continuo oferint, i l'altre dia el Joan ho sap, que estàvem en una tertúlia, i un senyor va dir, per què no es tanquen en plan fumata blanca, eh? En plan conclave, fins que no ens posem d'acord, i potser haurem d'arribar a mètodes així d'expeditius. Jo, la veritat és que, tenint la bona relació que tinc amb moltes de les persones que formen part de l'estructura de la direcció d'Esquerra Republicana, doncs em costa molt acceptar que tinguem tan sovint doncs, mirades i actituds diferents sobre les coses. Em costa molt d'acceptar que no puguem anar junts, em costa molt d'acceptar que puguem facilitar, en aquest cas, a l'adversari que situem a l'estat espanyol, doncs les coses, el camí, i que ens barallem entre nosaltres. Em costa molt d'acceptar i no m'agrada gens. La veritat és que quan parlo de la Unió, jo parlo això, de treballar plegats, i almenys a Madrid em sembla que hauria tingut molta més força. Doncs per això vaig fer aquella proposta durant el debat de TV3, de dir, decidim ja ara avui qui guanya les eleccions, que és l'independentisme català. Que cadascú voti a l'opció que li sembli millor, però que sàpiguen que farem un grup compartit, que reivindicarem doncs, el poder avançar en aquesta línia, i per tant, doncs, em sembla que això ens donaria molta més força a l'hora de poder negociar amb un Pedro Sánchez que estava contra les cordes. Segurament com mai ha estat contra les cordes, perquè sabia que si no era president ara, doncs no ho seria mai. I això és el canvi d'actitud que ha tingut, abraçant-se Pablo Iglesias a la desesperada, perquè sabia que el que estava en joc era el seu cap. I per tant, doncs, 23 diputats, i sumo també els de la CUP, haurien pogut fer una força negociadora doncs que segurament s'hauria pogut permetre aconseguir coses tangibles, reals, i que ens permetin avançar aquest objectiu comú que deia el Joan.
Deixi'm aprofitar que tinc dues persones polítiques que mai es mosseguen la llengua. Per tant, va pels dos, eh? Senyor Capdevila, tinc la sensació, no sé si és cert, de que quan s'han saludat el problema és més de cúpula política que de polítics dins del partit. És així?
Miri, adreça la pregunta segurament la persona menys indicada.
Jo sabia que veniria per aquí.
Sí, perquè jo per no fer ni milito a Esquerra.
Jo tampoc, jo també soc independent, som tots dos independents.
Exacte. Per tant, poden parlar amb absoluta llibertat.
Una temporada similar amb la cosa de fer de polític més que ser-ne, oi? Uh-huh. El matís penso que no és gratuït. Jo sóc un microempresari, una pime, però de la P de la pime, que en un moment donat, i després d'anys de militància amb l'independentisme en general, Esquerra m'omple de goig oferint-me un lloc privilegiat a Madrid, i mai ho agrairé prou, però continuo sent prou modest com per no no atribuir-me més funcions de les que estrictament tinc.
Laura.
Sí, jo crec que el problema és més del rumb que les cúpules hagin decidit emprendre, més que no pas de les persones, perquè amb les persones amb els que treballem en el dia a dia i tenim les relacions personals, que com ara dèiem, són molt bones i, per tant, és això, és una qüestió més d'estratègia, segurament, o de la direcció en què cadascú hagi decidit caminar per aconseguir aquest objectiu.
Sí, i a més penso que, clar, el resultat d'una estratègia és difícil de preveure, oi? Sí. I més amb un estat de coses que és un polinomi, oi? És multifactorial. I preveure si així o així aniran millor o pitjor les coses, jo vull creure en la bona voluntat de tothom. I en el respecte als programes i el resultat de les urnes, perquè al final és la gent el que ha votat més o menys. No han votat sí o no absolutament, no? Perquè els vots s'han repartit. Però la fidelitat al que diuen les urnes, que és una cosa que en política no sempre és tingut en compte, i no és tingut en compte perquè després no és castigat a les urnes, suposo, hauria de ser també un factor a tenir en compte. I en aquest sentit penso que poc o molt tothom intenta fer honor al seu compromís, eh?
Bé, sí, sobre el resultat de les urnes, mira, el 21 de desembre Junts per Catalunya no existia, es presenta per primera vegada i guanya en aquest sentit la majoria independentista. I després, en el Congrés dels Diputats, doncs, hi ha hagut aquestes dues eleccions, també hi ha hagut les municipals i les europees. Vull dir que, en realitat, els resultats, el que hauríem de mirar-los buscant, clar, buscant la unitat, és que creix l'independentisme, que l'independentisme a cada nova elecció va creixent i que ens hauria de fer forts per justament mirar de fer d'aquest resultat electoral una acció política valenta, decidida, amb el que la gent vol, que és la independència. I per tant, doncs, intentar transitar per aquells camins que ens hi puguin acostar. L'estat espanyol, en aquest sentit, ja ens ha deixat molt poc marge de confiança ni de possibilitat de millora, perquè governi qui governi, la repressió es manté, i això ho sabem i ho patim tots per igual. I per tant, doncs, la resistència en aquest sentit, d'aquesta cursa de fons, doncs és un gran què, perquè estem veient, doncs, això, que en el dia a dia el denominador comú per part de l'estat espanyol ja sabem quin és: propostes zero, i en canvi, doncs, anar parlant de fórmules retòriques, però a la pràctica, en el dia a dia, manteniment de la repressió.
Deixin-me que els faci una nova pregunta conjunta, perquè Laura Borràs, com tothom sap, és molt activa a Twitter. Qui també és molt actiu a Twitter? Evidentment, Joan Capdevila ho és, però és el seu cap de fila, és en Gabriel Rufián. Per tant, a tots dos, es pot fer política des de Twitter?
S'ha de fer política des de tot arreu. Perdó, primer la senyora.
No, és igual, estic d'acord que quan un es dedica a fer política ha d'aprofitar totes i cadascuna de les plataformes que té el seu abast.
Si veus una escletxa, l'has d'aprofitar. I sobretot quan portes un temps veient quin cas ens fan alguns mitjans catalans i, anava a dir, mitjans espanyols. Mitjans espanyols a Madrid i mitjans espanyols a Catalunya. Doncs, escolta, si tens, com jo, em sembla que tinc 7.000 agraïts seguidors, però mira, si més no amb aquest, li explico la meva visió dels fets, oi? I doncs la Laura, que els deu tenir centenars de milers, i en Rufián, doncs, i tothom, doncs, si veus una escletxa, no t'has de quedar parat a mirar-la, no?
Bé, jo, exacte, des de cada plataforma que un té la possibilitat, doncs, de transmetre el missatge en el que creu, doncs ho pot fer, Jo utilitzava Twitter, era una usuària de Twitter per compartir literatura, per compartir coneixement des d'un punt de vista més d'una perspectiva de la meva professió com a professora universitària. I ara, doncs, naturalment, ho faig per poder comentar l'actualitat i, naturalment, allò que dèiem abans, no? Que la política ho ha impregnant tot i que el personal és polític i, per tant, fas ús d'aquestes eines també amb aquesta mirada política.
Joan Capdevila, diputat al Congrés dels Diputats per Esquerra Republicana i, deixi-m'ho dir, membre de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Moltíssimes gràcies. M'alegro molt avui d'haver posat a la pràctica en aquest programa allò que en diem i que fa tanta falta, parlar, dialogar. Gràcies.
Gràcies a vostès. Un petó a l'hora.
Adéu, Joan. Gràcies.
Adeu. Abans de deixar una mica la seva plana política, en el seu web personal escriu el següent. El futur, tot un repte. Es veu en el futur president de la Generalitat de Catalunya?
Jo em veig en el futur tornant al meu passat. És a dir, tornant a la meva feina estimada, a les aules, a la literatura, a l'escriptura, a la lectura, a la recerca, perquè jo només vaig fer doncs, el que en un moment determinat d'una emergència nacional el president doncs, va dir-me... Necessito que formis part d'aquest projecte, vull que sigui un projecte transversal i, per tant, amb la voluntat de sumar. A partir d'aquí he estat sempre al servei del que des de Junts per Catalunya i des dels presidents de la Generalitat s'ha considerat més oportú. Primer com a diputada, després com a consellera, que potser és com a consellera de Cultura on jo he pogut... dins de l'estranyesa de l'ambient polític... era potser la meva zona de més confort per al fet de que formava part del meu àmbit de coneixements i on jo he treballat tota la vida. Però, en canvi, en un moment determinat em diu doncs, pel bé del projecte endavant cap a Madrid i m'aixeco de la cadira i me'n vaig cap a Madrid. I jo, que havia dit que no votaria mai a cap elecció espanyola des del 21 de desembre, doncs m'he presentat en dues ocasions i com a cap de llista, amb la qual cosa la meva credibilitat en aquest sentit està sota mínims. Però, en qualsevol cas, justament com que s'ha fet una voluntat de servei, el que espero és poder fer aquest servei i quan s'aconsegueixi l'objectiu poder tornar a la meva professió.
Per tant, com que a vegades la paraula fa la cosa i vostè en sap molt i vostè m'ha fet resposta política i vostè en sap molt, deixi'm canviar el verb. Li agradaria en un futur ser presidenta de la Generalitat de Catalunya?
Si hagués de ser presidenta d'alguna cosa, m'agradaria ser-ho de la República Catalana, perquè voldria dir que ja som independents. El que voldria és que tornés la normalitat en aquest país i que el president legítim pogués ser el president i que no hi hagués més ingerències per part de l'Estat espanyol a la voluntat dels catalans i per això treballem, perquè això no passi.
Ja ho saben els nostres oients que en aquest programa, com sempre, una mica contrapeu, els hi demanem als nostres protagonistes. Avui a la nostra protagonista, Laura Borràs, un parell de cançons. Una d'elles, suposo que per evident, és Laura, de Lluís Llach, cantada pel Borja Penalba. Per què, Laura?
Bé, perquè és una cançó que em recorda molt al meu pare. Ja li he explicat això a vegades al Lluís, que la gent pensa en el Lluís i en la Laura, però en realitat jo la vaig viure, aquesta cançó, amb el meu pare. Va ser com un regal que em feia el meu pare a mi. I la vida m'ha donat la magnífica oportunitat de conèixer personalment el Lluís Llach, a la Laura Marich també, i haver conviscut amb ells, haver-me considerat amic seu i que ells me'n puguin considerar amiga seva. Això ha estat un regal sobrevingut. I, per tant, la cançó s'ha anat omplint de significat des d'aquella nena a la qual el seu pare li va fer sentir per primera vegada Laura, com una cançó preciosa que és per totes les Laures, però després, havent conegut qui la va fer i per qui la va fer, doncs encara és una cançó que s'ha anat omplint de vida.
Laura Borràs, avui als estudis de Ràdio Estel, Lluís Llach, canta Borja Penalba, Laura.
I avui que et puc fer una cançó, recordo quan vas arribar. amb el misteri dels sensis, els ulls inquiets, el cos altiu. I amb la rialla dels teus dits pareix omplir els meus acords amb cada nota del teu nom, Laura. M'és tan difícil recordar quants escenaris s'han sentit. La nostra angoixa per l'avui, la nostra joia pel demà. I a casa enmig de tants companys, o un trist exili mar enllà, mai no ha mancat el teu alè, Laura. Ara l'atzar t'ha portat lluny i els déus et guarden el camí. Acompanyada pels ocells, acaronada pels estels, i en un racó d'aquesta veu, mentre la puga fes sentir, hi haurà amagat sempre el teu so, Laura.
Ens havíem quedat al seu web i què hi destacava el seu web, Respira Fons, Laura Borràs. Què li va despertar la conferència de Hans Robert Hausse a Barcelona l'abril del 88?
Home, pues la veritat va ser una revelació, perquè Hans Robert Hausse és un dels pares de l'hermenèutica i la veritat és que va ser una conferència que em va obrir una possibilitat d'acostar-me a la literatura d'una manera diferent a com tradicionalment s'havia dut a terme des del punt de vista de la docència, no? I interpel·lar els textos fent-los servir, com a mirall propi per la teva pròpia època, en lloc de no només l'època històrica en la qual han estat projectats, viscuts i sentits, doncs obria un horitzó absolutament nou al qual doncs després vaig treure-hi punta des d'un punt de vista acadèmic.
Vostè ens havia demanat aquesta cançó de Lluís Llach, que ara escoltàvem.
Sí, aquesta versió especial perquè la va fer el Borja Encabat de molt pocs dies després de morir la Laura.
I em deia vostè mentre sonava, a més amb l'acordió que Laura Aymerich li va regalar.
Exacte, a Laura li va regalar el Borja quan van deixar la seva carrera musical, ella i el Lluís, i el Borja l'ha conservat com un objecte preciós i per tant, fer-ne aquesta versió amb ella a capella, només amb l'acordió de la Laura, encara és molt més emotiu.
Ens havia demanat una altra cançó, Laura Borràs, però no era aquesta. The Clash, London Calling. London Calling, The Clash?
Sí.
Havíem escoltat en alguna entrevista, ara li deia, sí. Que era important per vostè aquesta
cançó. The Clash és un grup que em conec tota la discografia i totes les cançons, perquè quan érem nòvios amb el meu marit, ell és molt punk, li agrada molt la música punk i els Clash, naturalment, són el màxim referent. I jo vaig pensar, ostres, això com ho farem, això? I no, vaig sentir... Ara sentim la veu del Joe Strummer, però és igual, Mike Jones, tot el grup. I jo havia demanat Redemption Song pel que representava per Joe Strummer, a més una figura tan emblemàtica. Però efectivament, parlar de Clash, doncs suposo que és molt trencador, però forma part de la meva geografia musical dels últims 25 anys, sí.
Música, llibres, paraules, cultura. Vostè va ser consellera de Cultura, va assolir el càrrec en un moment especial, substituint a Lluís Puiggordi. Com va afrontar aquell moment?
Doncs amb aquesta excepcionalitat que vivim i no normalitzant el que no és normal, perquè el conseller legítim que havia nomenat el president de la Generalitat era Lluís Puig, que era un company, fins aleshores havíem estat tots dos directors generals, i perquè doncs, teníem l'obligació de tirar endavant per continuar mantenint aquest embat democràtic i perquè no usurpessin les institucions catalanes, a qui no li pertocava d'usurpar-les, però alhora sent molt conscient doncs, que li pertocaria a ell de continuar exercint el seu càrrec, del qual va ser il·legítimament destituït. I, per tant, va ser molt emocionant. Els treballadors del Departament de Cultura van ser... Jo vaig dir que no volia fer declaracions a la premsa, que volia que fos una cosa més íntima, però van venir al pati de carruatges que hi ha al Palau Marc i em van portar unes flors grogues i va ser un dia doncs, molt, molt especial, molt estrany també, no? D'haver de fer una feina per la qual la persona que podria fer-la i qui havia triat el president de la Generalitat per fer-la, doncs no li deixen fer, no? I ha de viure exiliat doncs, amb aquesta resistència i alhora doncs, amb la responsabilitat de tirar endavant amb el dia a dia de la cultura perquè la gent, el sector, ho necessitem.
Parlem ara també de responsabilitats, ara que ho deia vostè, i vostè n'ha assumit moltes, també, com dèiem, al capdavant de la Conselleria de Cultura. En política, en l'ens públic, en les institucions, en la vida pública en general, la dona ha d'assumir un rol més contundent? Falta feminització de les idees de futur?
Falten dones perquè som més de la meitat de la població i no es correspon amb els càrrecs de responsabilitat. Punt i final de la conversa, és a dir, amb un... No, entén-me. Ho dic perquè sembla que haguem de fer coses estranyes quan hauria de ser un reflex de la normalitat demogràfica. Hi ha tantes dones estudiants com homes, o més, que treuen iguals qualificacions o millors, i després, en canvi, doncs, en els llocs de responsabilitat no hi veiem aquesta presència de les dones, i això és una anormalitat que cal corregir. Alhora, jo penso que cal més tocs propis o habitualment que corresponen a les dones per canviar hàbits, per canviar maneres de fer, per destensionar segons quines coses, etc. Sí, això a més, però sobretot és una qüestió de què és el que hauria de ser, perquè no hi ha una explicació raonable perquè no sigui així.
És el que hauria de ser i de moment no és. Deixi'm ser contundent a mi també. S'aconseguirà malgrat Vox?
Vox és una anomalia democràtica perquè utilitza les eines de joc de la democràcia quan en realitat té plantejaments que no ho són de democràtics i per tant encara és més pervers, no? Diríem, si de cas el seu objectiu. Jo crec que és fruit també de com, segons quins discursos, han alimentat la seva presència i és evident que hi ha discursos que no han de poder tenir lloc. És a dir, no és que s'hagi de poder parlar de tot, no. La gent que no respecta drets humans, que no respecta drets fonamentals, la gent que ataca doncs, altres persones, les idees que atempten contra la integritat física de les persones no han de poder tenir un espai en democràcia. I, de fet, no li tenen els països civilitzats del nostre entorn.
Com escolten els nostres oients, avui hem decidit fer una mica l'entrevista a la inversa, és a dir, començant pel nou càrrec electe, evidentment, de Laura Borràs, com a diputada al Congrés dels Diputats a Madrid, passant per la Conselleria de Cultura, pel Parlament de Catalunya, però com molta gent sap, Laura Borràs ha estat directora de la Institució de les Llengües Catalanes. Comencem per aquí. Quin és el darrer llibre que porta al bolso?
Ah, Freshwater, de la Virginia Woolf, que en el Nacional s'ha fet... Sí, però perquè és un text teatral que s'ha publicat ara en ocasió de la Mrs. Dalloway que es feia al Teatre Nacional i que permet doncs, acostar d'una manera més econòmicament molt assumible per als espectadors que vagin al Teatre Nacional doncs, textos o el mateix text de la funció o altres textos, com que la senyora Dalloway està recentment traduïda i molt ben traduïda per Dolors Udina, doncs el text que es va fer és Freshwater i aquesta és l'última lectura que porto a la bossa, efectivament.
Va ser el 2013 quan va ser nomenada directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Ara el director és Oriol Ponsatí Morlà. Què tal? Molt bona nit.
Molt bona nit.
Això, quina sorpresa. Bona nit, Oriol. Bona
nit, Laura.
Oriol Ponsatí, director actual de la Institució de les Lletres Catalanes. Deixi'm preguntar-li així, quin ha estat el llegat de Laura Borràs al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes?
Bé, la direcció, els 5 anys de direcció de Laura Borràs al capdavant de la institució, és evident que han deixat una empremta que perdura, d'acord amb una voluntat fèrria per part seva de fer present doncs, l'àmbit de les lletres, que vol dir la literatura, però la literatura en un sentit extens, la poesia, la narrativa, però també l'assaig, la reflexió, el pensament, el teatre, ara mateix ja esmentava un text justament teatral, en tots els àmbits possibles de la nostra societat i, per tant, fer present les lletres en llocs on a vegades fins i tot no se les espera, com poden ser doncs, les presons o els camps de futbol. Més enllà doncs, sí que és més habitual trobar-los i en aquest sentit va intensificar també molt la tasca de difondre i fer presents els nostres autors i la nostra literatura a les escoles, a les biblioteques, als clubs de lectura, etcètera. Tot això acompanyat per, ja la coneixeu, un tarannà molt 2.0, un tarannà molt digital, molt conscient de que qualsevol actuació, en aquest cas de difusió de la nostra literatura, l'any 2013, 14, 15, 16, 17, 18, no podia anar deslligat en cap cas doncs, d'una presència molt forta doncs, a les xarxes, a la modernització i la presència doncs, en l'àmbit, en tot el que és l'entorn digital, des de pàgina web fins a xarxes socials. No?
Per tant, li preguntava a Laura Borràs fa una estona si s'ha de fer política des de Twitter. Deixi'm utilitzar aquest terme, tot i que no és molt assenyat, però s'ha d'inveir en català també a les xarxes socials, també al món de Twitter?
Sí, és clar que sí. Al final, és que això de la política, com molt bé deia Joan Fuster, si no la fas, te la fan. I en el cas de la literatura i de la nostra literatura, que vol dir literatura que es fa en llengua catalana, si no ens la fem nosaltres, els altres, més que fer-nos-la, ens la desfan. I, per tant, hem d'aprofitar, evidentment, tots els espais possibles de difusió i que ens permeten això convertir, que són plataformes de difusió de la nostra literatura. I les xarxes socials, és evident que avui dia són una plataforma potentíssima, totes, i seria molt insensat doncs restar-ne al marge, no?
Laura Borràs, el futur del català està assegurat?
Bé, no hi ha cap llengua que no sigui doncs, les grans llengües del món que tingui el seu futur assegurat si els seus parlants no ho decideixen així. Les llengües se salven parlant-les, coneixent-les, fent-les servir amb rigor i amb sentit, no? del tresor que és tenir una llengua i poder-te expressar en aquesta llengua i poder construir tot un univers de referents simbòlics amb aquesta llengua. Per tant, el futur del català depèn d'una manera molt intensa, naturalment, dels seus parlants i, naturalment, doncs, després de totes les polítiques que es facin i que no et facin a la contra, com ara deia l'Oriol, fent servir a Fuster, perquè justament en el cas del català ha estat decisiva la decisió doncs, dels nostres veïnatges lingüístics a l'hora de voler contribuir fins i tot a acabar amb la seva existència.
Li preguntava a Oriol Ponsatí, director de la Institució de les Lletres Catalanes, per al llegat de Laura Borràs. Deixi'm preguntar-li a la inversa, a Laura Borràs, quin ha de ser el futur de les institucions de les llengües catalanes?
Bueno, les lletres catalanes estan en molt bones mans ara amb l'Oriol Ponsatí, que és, si ho podem dir així, un intel·lectual dels més complets que tenim en el nostre país. I per tant, doncs, en aquest sentit, jo em sento molt i molt tranquil·la, perquè és veritat que em sento la institució com una part a la qual he dedicat uns anys molt importants a la meva vida, molt intensos, i on vam intentar fer aquesta revolució digital, que el portal de les lletres catalanes fos una finestra que obrís les lletres catalanes al món. El vam traduir l'anglès, el francès, el castellà, naturalment. Vam fer doncs, tota una feinada ingent per contribuir que els nostres autors tinguessin una finestra que els donés visibilitat. I, per tant, sé que tot això estarà en molt bones mans. El que cal és això, anar tenint aquest sentit de país, que en el nostre cas vol dir de països catalans, com ha dit l'Oriol. La institució de les lletres catalanes doncs té per objecte la literatura que es fa en llengua catalana, i per tant és la llengua el que importa i no el lloc de naixement de les persones que la utilitzen. Per tant, és una institució que ens depara tot el futur que necessitem i que volem, perquè hi ha totes les persones que estan al capdavant que l'asseguraran, no en tinc cap dubte.
Per tant, Oriol Ponsatí, la literatura supera les barreres nacionals?
Absolutament. Les barreres nacionals són les que són en funció de la situació política, geoestratègica de cada moment, i el nostre país o els nostres països, és evident que han canviat la situació política en aquest sentit al llarg dels segles, però com molt bé deia la Laura Borràs, en aquest moment nosaltres pensem, evidentment, i així ens ho encomana, de fet, la llei de creació de la institució des de l'any 87, pensem la nostra tradició literària i el nostre patrimoni literari en termes de llengua i no pas en fronteres polítiques, i això vol dir que el nostre àmbit d'actuació i la nostra responsabilitat d'actuació és sobre els països catalans complets, Principat, Illes Balears, País Valencià, però també la Franja, Andorra, la Catalunya Nord i l'Alguer, que no ens en podem oblidar. Aquest és l'àmbit de la literatura que s'escriu en català, i per tant la institució ha treballat, treballa i ha de continuar treballant en aquest sentit. Deixeu-me dir que és molt complicat també després dels 5 anys de direcció de Laura Borràs i la seva, tasca incansable precisament de fer present la literatura i l'acompanyament de la institució en tots aquests àmbits. És molt difícil seguir-li el ritme, perquè es va traduir efectivament en una presència institucional, em sembla, d'una extensió i d'una intensitat realment molt difícils de superar, i en aquest sentit, i malgrat les seves amables paraules cap a mi, ser director de la institució de les lletres catalanes després d'ella, doncs comporta aquest risc inherent de totes les comparacions, que és pràcticament impossible seguir-li el ritme, no en aquest sentit, però precisament perquè això és fruit d'una convicció molt profunda per part seva de que la institució doncs es deu efectivament a tot el territori de parla catalana, i això vol dir efectivament superar, doncs estem parlant de 4 estats diferents, i això ella ho va tenir sempre clar i sempre va actuar en conseqüència, no? Amb tot l'esforç que comporta.
Oriol Ponsatí Murlà, director de la Institució de les Lletres Catalanes, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Gràcies, Oriol, una abraçada.
Una abraçada.
No podia acomiadar-la a Laura Borràs sense tenir present del que es parla també, entre moltes altres coses, actualment. El juliol del 2018 es va iniciar una investigació de la policia en relació a la seva etapa com a directora de lletres en relació a uns contractes menors d'informàtica. La investigació va ser admesa per la jutgessa Sílvia López i es van obrir conseqüents diligències. L'aleshores consellera va comparèixer al Parlament de Catalunya el 5 de desembre de 2018, a petició pròpia, a més, per tal de donar explicacions. Tot i això, està pendent, si no m'equivoco, una citació al Suprem.
Doncs sí, tu ho has dit. M'ha agradat com ho has explicat, perquè has explicat que aquesta jutgessa va acceptar el cas i obrir diligències, que és justament el que no podia fer. I ella ho sabia, a més, que no podia fer-ho, perquè quan ella va acceptar aquest cas que li arribava d'una altra jutgessa que s'havia inhibit, justament s'havia inhibit perquè jo ja era diputada i era forada. La causa comença malament, perquè quan apareix el meu nom immediatament apareixen uns corxets que diuen Laura Borràs és una conocida independentista. amb la qual cosa aquesta senyora, que no podia investigar-me, decideix investigar-me perquè soy una conocida independentista. Cosa que és evident que sóc una coneguda independentista, però la meva feina l'he feta amb tot el rigor, amb tota la professionalitat, sense cap de tots aquests delictes que em pretenen encolomar-me. I com ara deia el director, doncs, la meva presència arreu del territori dels Països Catalans va ser incansable, fent moltes vegades conferències que anaven més enllà de la meva feina com a directora, fent-ho voluntàriament. Per tant, com a malversadora tinc un full d'expedients una mica incongruent, perquè algú que malversa és algú que causa un perjudici a l'erari públic. I jo el que he intentat amb la meva feina no només és no causar-li un perjudici a l'erari públic, sinó al contrari, oferir-li un benefici. Un benefici que en el meu cas concret es pot xifrar econòmicament, perquè precisament quan vaig marxar de la institució hi va haver el perill de pensar que tota aquella activitat que jo faria, si jo no hi era, s'hauria de deixar de fer o s'hauria de retribuir. I quan això se li va posar a una quantificació econòmica, doncs allà va quedar com una partida que es pot rastrejar perfectament i, per tant, demostra que no hi ha cap mena de perjudici. Al contrari, hem vingut a treballar, hem vingut a fer-ho bé, amb honestedat, honradesa i amb vocació de servei. I, per tant, totes aquestes injúries, doncs, intentarem defensar-nos-en si és que encara hi ha algun reducte de justícia per demostrar-ho.
Rapidíssimament, vostè que m'ha posat a sobre la taula, Joe Strummer, Redemption Song, i aquesta és una emissora catòlica, ja ho sap. De què s'ha de redimir Laura Borràs?
No sé de què m'hauré de redimir, la veritat. La veritat és que la cançó del Joe Strummer versionant el Bob Marley, amb el que això representa de lectura postcolonial de tot el missatge de resistència i de revolta que portava Bob Marley, que encara agafa una dimensió superior amb Joe Strummer, em sembla que és una bona manera d'afrontar els temps que vivim i tenint present que no som subalterns, que hem de poder ser i ser plenament.
Laura Borràs, diputada al Congrés dels Diputats per Junts per Catalunya, moltíssimes gràcies per venir avui als estudis de Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres.